Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a la segona part del programa. Un programa, doncs, que pretén, bàsicament, que ho passeu bé, entreteniu-vos.
I informar, perquè avui tenim psicologia a la carta.
A la carta.
Amb la Laura de Llarès,
eh? Molt bé. Doncs, com ja és habitual els dijous, la psicologia a la ràdio, no? Que diuen? Bé, pels que us acabeu de llevar, heu de saber què... Sí, és que em fa molta gràcia. Ahir el minut d'or se'l van dur els de sempre, els de passapalabra.
Sí, amb 3.381.000 persones mirant aquest concurs.
Doncs sí, acostant-se ja perillosament a l'audiència del Passeu sense trucar, cosa que em sap molt de greu.
Ai, sí.
Bé, pel que fa a Antena 3, va ser El Hormiguero, ahir tenia a Pablo Alborán, que ja no únicament canta, sinó ara també fa d'actor.
Fa d'actor, sí.
Fa d'actor. 1.940.000 espectadors.
I a la Revuelta hi va haver el David Bustamante.
El Bustamante, sí.
1.666.000.
Això mateix. Bé, pel que fa a l'estrena, ahir el més destacat doncs va ser el Talent Show, que serà que no n'hi ha, que cada vegada n'hi ha més, que és Hasta el fin del mundo.
A la primera.
A la primera.
11:02, promig de 812.000 espectadors.
Bueno, no està malament,
no
eh?
Està malament.
No està malament, eh? Bé, pel que fa a el que avui us podem aconsellar a la tele, si és que us agrada la tele, doncs Futuro Imperfecto, de l'Andreu Buenafuente.
Home, sí, avui el tema...
Home!
Un dels temes...
Home!
Que encapçalen les informacions al nostre veí del sud, a l'estat espanyol, el judici al fiscal general de l'estat,
Això
i d'altres temes, d'altres temes.
Molt bé, és a les 11, després de la Revuelta. Per cert, a les 10, a la 2, fan una pel·lícula que en el seu moment doncs, va ser molt nombrada, molt vista. Crec que va guanyar un Òscar, si no recordo malament.
No t'ho sabria dir, és la que va interpretar Brendan Fraser.
Sí.
¿Y qué es diu?
La balena.
Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos.
Doncs La Ballena, a les 10:10, El Cine de la 2,
Anem doncs, amb un altre canal.
Sí, aquesta...
De pagament.
De pagament, en aquest cas TCM. Aquesta és una recomanació personal, perquè a mi aquesta pel·lícula em va agradar molt.
Me la tornaré a mirar.
Era molt... Bueno, era, no, és molt bona. És una comèdia molt interessant, protagonitzada per Paul Giamatti, Thomas Hayden Cruise...
I d'altres.
Bueno, la Virginia Madsen, etcètera, no? La veritat és que és una pel·lícula que, si us agrada el vi, encara us agradarà més la pel·lícula que és Entre copas.
Te enseñaré cómo se hace. Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz. Un pelín de fresa. Y luego noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces.
¿Y cuándo se bebe?
Ahora. ¿Estás mascando chicle?
Yo no.
Escúpelo.
I ara ho has d'escopir.
Sí, sí, sí. L'altre no ho entenia. Fantàstica pel·lícula, de veritat. Molt recomanable. TCM a les 23:44. Una miqueta tard, però com també ho podeu gravar i si no recuperar-ho amb allò, amb el mira que t'has perdut.
Sí.
Bueno, a vegades per molts altres programes podríem posar allò mira que t'has perdut i que bé que has fet.
Sí, no? Sí,
sí,
i tant,
sí,
i tant.
Sí, sí. Bueno,
no
i
és el cas d'aquesta pel·lícula.
No, aquesta te la deixo tu perquè sé que el protagonista t'agrada molt.
Sí, a Clàssicos, una del 1940... Cary Grant i Rosalind Russell, n'hem parlat moltes vegades amb el Jaume.
Sí.
Una pel·lícula dirigida per Howard Hanks, es diu Luna Nueva.
Me voy a casar, Walter. Me voy a alejar del periodismo. Tanto como pueda, te lo aseguro.
¿Eh?
Se acabó.
Podrás casarte si quieres, pero no puedes abandonar el periodismo.
No, ¿por qué no?
Te conozco, Hildy, y sé lo que significaría para ti.
¿Qué significaría?
La muerte.
No me convencerás, Walter Burs.
¿Por qué no? Tú solo eres una reportera.
Precisamente por eso. Me voy donde pueda ser una mujer.
¿Veus? 1940.
Sí, bona pel·lícula. Molt bona pel·lícula. Molt bé, doncs...
Continuem.
Continuem aquí al Passeu sense trucar.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Bones notícies des del Passeu sense trucar, perquè cal que brillis, que brillem, que brilleu amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival. Els principals eixos comercials d'Andorra tornaran a brillar amb el Festival del Shopping.
Sí, senyora, sí, senyora. Pren nota i no et perdis les activitats més destacades d'aquest cap de setmana que comença demà divendres 14 i gaudiràs d'una fusió de saxo amb electrònica que et farà ballar, moure els peus, les cames i tot el cos amb els grans èxits de David Guetta, per fi ve Andorra i Klingande i molts més.
Dissabte 15 tindrà lloc una animació familiar plena de màgia i diversió amb un espectacle de titelles i una banda itinerant que omplirà els carrers de música alegre, ritmes festius i una vibrant batucada. Els més petits podran gaudir també d'un espectacle infantil ple de color, així com de molts tallers i activitats. I al capvespre la música al carrer prendrà el relleu al ritme de diverses formacions andorranes. Per acabar, el tribut Elvis Vive et farà reviure els grans èxits del rei del rock.
I això no s'acaba aquí, perquè el diumenge dia 16 els més petits tindran molts tallers on podran posar a prova la seva creativitat, mentre que els grans podeu gaudir d'un concert del millor rock and roll dels 50 i 60.
I per últim, aprofita per agafar forces a l'Andorra a taula. Fins al 30 de novembre podràs degustar menús amb productes autòctons i de temporada acompanyats d'una Heineken 1870.
Mira, la verdinya, la verdinya, sí, sí, sí. I també, també recorda que si et ve de gust fer-te una foto, no et perdis els punts selfie amb el glamour del festival, distribuïts en els principals eixos comercials on podràs capturar amb la teva càmera moments únics.
Recorda que totes les activitats són gratuïtes, les podràs trobar divendres 14 de 18 a 20, dissabte 15 d'11 a 21 i el diumenge 16 d'11 a 13. Les compres més extraordinàries t'esperen al Shopping Andorra Festival.
Descobreix tot a l'agenda visitandorra.com.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia amb la Laura Dellarès. Bona tarda, Laura, com anem?
Què tal, com estem? Bona tarda.
Ah, estem bé, estem bé. Quin menú tenim per avui? Què ens proposes?
Mira, Candela, avui parlarem d'una de les emocions bàsiques.
Sí.
Que ens porta bastants problemes, per cert, que és la culpa.
Uf.
Sí, és una emoció natural i sana, però que quan supera un cert llindar pot esdevenir patològica. Algunes vegades hem parlat de l'ansietat, que té una funcionalitat, que és posar-nos en alerta front a una amenaça, però sí que és veritat que quan aquesta ansietat se'ns dispara, doncs tenim problemes de funcionament. Doncs amb la culpa ens passa una miqueta igual. Com totes les emocions, la culpa té una funcionalitat, però quan superem un cert llindar, deixa de ser funcional i passa a ser no adaptativa, per dir-ho d'alguna manera, no?
Això què vol dir? Que ens sentim culpables tant per coses alienes com per coses personals, superant aquest llistó ja és una cosa...
I que tenim, sí, exacte, i que tenim una tendència cap a l'autocrítica i l'autoexigència,
sí,
que ens portarà a tenir problemes de funcionament com a persona.
Segur.
Aleshores, anem a mirar, si et sembla, començar parlant de la funcionalitat que té la culpa, no? De què serveix sentir-se culpable?
Vinga.
Perquè és una cosa que a ningú li agrada.
No.
Doncs bé, En primer lloc, el que ens informa és que hi ha hagut una transgressió de certs valors morals. És una senyal de que les nostres actuacions han anat en contra dels nostres valors o de la norma social establerta. La norma social establerta és allò que tots sabem que no es pot fer, de forma explícita o implícita. Que ningú diu això no es pot fer, però que tothom sap que està mal fet. Sí. Per exemple, tindríem aquí la infidelitat de parella, on jo, si tinc uns valors molt marcats, em sentiré com malament, no? Després, una altra funcionalitat que té la culpa és actuar com a motor de reparació d'aquell dany causat. El fet de que jo em pugui sentir culpable d'alguna cosa que he fet o d'algun error que he comès em permet remediar una mica el mal que he fet. Promoure l'empatia, és a dir, que reconeixent que les meves actuacions tenen un impacte sobre l'altre i posant-me al lloc de l'altre per saber com se sent, doncs la culpa també ens ajuda en aquest punt. I després, molt important, prevenir comportaments negatius. Això és aprenentatge, és a dir, la culpa es manifesta amb experiències que són desagradables, el penediment, la vergonya, totes aquestes experiències que a ningú li agrada sentir, no? Si nosaltres ens podem anticipar a, si faig això, em sentiré malament, doncs molt probablement deixarem de fer-ho per evitar el malestar que ens vagi causant. Aleshores, anirem adaptant molt millor els nostres comportaments. Després també és un fomentar el creixement personal. La culpa, en el fons, no és més que una reflexió sobre les nostres actuacions i sobre com podem millorar en un futur com a persones. Per tant, podem dir que una de les funcions de la culpa és fomentar aquest creixement personal. Com heu vist, en té diverses, no?
Sí, no, i tant.
Després, una pregunta que sorgeix sovint és: tothom se sent culpable pel mateix o hauria de sentir-se culpable pel mateix?
També tens raó. Sí.
I aquí la resposta és negativa.
Clar. Sí.
Primera, per què? Perquè quan es transcendeix un valor intern o social, el primer que s'ha de tenir clar és que s'ha transcendit, és a dir, he d'acceptar que m'he equivocat, no? Anem a reprendre l'exemple de la infidelitat d'abans, no? No és el mateix una persona que és infidel, que s'ha criat amb uns valors religiosos molt estrictes, on aquí trobarem una culpa molt elevada, que una persona que, per exemple, et diu: sí, he sigut infidel al meu marit, però clar, és que ell porta 8 anys sense demostrar-me afecte. Aquí ja tindrem una culpa molt més baixa, no? I després aquí podem extreure una conclusió molt clara, que és que depenent dels valors culturals o religiosos, doncs hi haurà cultures on hi haurà una culpa per un fet, cultures on aquest mateix fet no generarà culpa, i després religions, no?, que vagin doncs en un sentit o en un altre. Després, què més cal que hi hagi per tal de poder sentir aquesta culpa? Una capacitat empàtica envers l'altra persona. Per exemple, una persona psicòpata que no té la capacitat de sentir empatia envers els altres, doncs és menys probable que pugui sentir-se culpable per alguna de les seves accions, no? I aquí, per exemple, tenim un dels problemes, no?, dels seus comportaments. O també, si aprenem, per exemple, les guerres, en les guerres hi ha una tendència a deshumanitzar el bàndol contrari. Quan jo deshumanitzo a l'altra part del conflicte, el que faig és que li trec la seva part humana. Per tant, és molt més difícil que pugui empatitzar cap amb ell, no? I això acostuma, lamentablement, a passar. I després, una altra condició és que hi ha d'haver una capacitat reflexiva. I això, doncs, no tothom ho té. Per exemple, hi ha persones que són incapaces de fer autocrítica i de fer una autoanàlisi de forma objectiva, veient les actuacions de totes les parts, incloses la seva, i sent objectius amb la seva part, no? Hi ha persones que, per no sentir la culpa, un mecanisme de defensa que utilitzen és: clar, però és que ell em va dir això i em va fer allò altre.
Sí, és clar, però d'aquesta manera justificar-te, no?
Exacte, i evito el malestar que genera la culpa. Quan es converteix en patològica la culpa, no? Ara hem parlat de què necessitàvem per sentir-nos culpables, i ara parlem d'aquelles persones que sempre s'estan sentint culpables i tenen aquesta tendència, no? Quan se de quan puc sospitar que tinc un problema. Doncs, com amb totes les problemàtiques psicològiques, cal tenir en compte tres factors que són claus. Un és la freqüència, és a dir, quants cops apareix aquesta culpa, amb quina freqüència va apareixent. L'altre és la proporcionalitat respecte als fets que han ocorregut, perquè no és el mateix sentir-se culpable per una cosa, per una decisió molt gran que ha implicat a moltes persones o que té implicacions molt greus o per un error menor. I després, la intensitat, no? Si aquesta culpa és excessiva o si es manté a dintre d'aquell llindar que dius, bueno, no em sento bé amb el que saps, però bueno, que tampoc em flageraré de més, no?
Yeah.
I després, a més, caldria valorar si aquesta culpa compleix la funció adaptativa, és a dir, tots els punts que comentàvem fa uns minuts, o si al contrari, el que està fent és paralitzar i interferir de forma negativa en la vida de la persona. Quins símptomes tenim, per fer-ho més senzill, de que podem estar patint culpa patològica?
Sí, sí.
El primer és la rumiació constant. La rumiació són uns pensaments obsessius, és a dir, està pensant en bucle.
Sí, com un hàmster, no?
Sí, molt bona, sí, molt, sí, bon, sí. Molt bon símil. Exacte, és estar en bucle,
sí,
amb pensaments que faran baixar la meva autoestima. Eh? Normalment giren entorn a la indignitat, al rebuig, a la falta de valentia, i R que R. Fixa't que normalment, quan una persona pensa o reflexiona, la finalitat del pensament és arribar a una conclusió i a una acció o a un aprenentatge. Però en el cas de la rumiació, és com una tècnica d'evasió d'aquesta acció. És estar en bucle però no fer res més.
Yeah.
Per tant, ja veiem que això ja comença a ser disfuncional. Després tindríem l'autocrítica extrema, és a dir, que conforme van passant els dies es va generant un patró persistent de crítica i de judici que són molt severs envers un mateix. I aleshores què passa? Que fins i tot un error molt petit, ostres, m'ha faltat sal al guisat. Buah, és que no sé fer les coses, és que, oh, que malament. I aquí ja estem sospitant de que pot haver-hi alguna cosa més per sota, eh? Després tindríem actituds d'evitació i d'aïllament. Sovint el que passa amb la gent que se sent molt culpable o que té tendència a sentir-se molt culpable és que van evitant els llocs o les persones que li recorden la situació on va començar aquesta culpa.
Sí.
I el malestar arriba a ser tan elevat que arriba a un punt on ja passen a un aïllament total. I això ens porta a tenir doncs, símptomes fisiològics que són molt propers a l'estrès i a l'ansietat, insomni, fatiga, mal de cap, tots aquests símptomes que ens fan que és un malestar general, i el desenvolupament d'altres trastorns psicològics. Generalment, depressió i ansietat serien els que més...
Són les estrelles, eh? Depressió,
sí,
ansietat i...
Sí. Actualment sí.
Sí.
Però també és molt freqüent trobar la culpa, a banda d'en aquests trastorns, doncs, per exemple, en processos de dol. Mm. És molt freqüent.
Sí.
De trobar-ho, no? Sobretot en el dol patològic ho trobem bastant. Com us deia, depressió i ansietat. I dintre de la depressió i l'ansietat, el que hem de tenir molt en compte els professionals, sobretot, és quan va començar la culpa. Si va començar abans que hi hagués el trastorn o si comença durant el trastorn. Perquè, com hem dit, pot començar abans i fer-te encaminar-te cap a un trastorn depressiu o el fet d'estar depressiu i de sentir-te una càrrega pels altres, també pot generar aquesta culpa.
Sí, quina és la gènesi, no?
Exacte. Clar. És analitzar molt bé quan s'ha donat, no?
Uh-huh.
I després, el trastorn d'estrès posttraumàtic, que és aquell trastorn que apareix després d'haver viscut un fet molt greu, una catàstrofe, un accident. Uh-huh. Doncs aquí tenim la culpa per supervivència, que també és bastant comuna, no? Perquè jo he sobreviscut i l'altre no.
Sí.
Aquesta també la trobem. Mm. Si no estem parlant de culpa patològica, hi ha una sèrie d'estratègies que podem treballar-les una miqueta a casa. Si parlem de culpa patològica, jo el que us aconsello és de fer una visita amb algun professional, més que res, per intentar esbrinar per què, quin és el nucli d'aquelles creences que han afavorit aquesta tendència cap a la culpa i per també evitar que es desenvolupin aquests trastorns dels quals estàvem parlant, no?
Mm-hmm.
Quines estratègies podem fer a casa si, doncs, hem tingut un error, hem fet una liada i ens sentim una miqueta malament. Doncs, en primer lloc, acceptar i reconèixer que podem cometre errors, que la nostra condició com a humans no només ens permet cometre errors, sinó que ens hi aboca constantment, a que ens puguem equivocar, i quan abans ho acceptem millor. I sempre us ho dic, intentar no jutjar-nos com a persones per als errors que cometem. És a dir, no fusionar-nos amb els nostres errors. Uh-huh. És l'exemple del càstig cap al nen. Castiguem el nen per lo que ha fet, no per la persona que és. No sí, li diem, ets un inútil, li diem, això que has fet no està bé.
Clar.
I això mateix ens ho hem d'aplicar a nosaltres, també. Després, comprendre les causes de la culpa. Això és primordial. És a dir, entendre el context en el qual em vaig equivocar. Perquè a través de la comprensió és molt més fàcil que arribi a perdonar-me. A vegades, un cop ja ha passat l'error i nosaltres estem fent la reflexió i ens estem sentint culpables, ai, és que ho havia de fer d'aquella manera, ho havia de fer d'aquella altra. Vale. Però en el moment en què va succeir, quins recursos tenia sobre la taula? Com era jo com a persona? En quin entorn m'estava movent? Perquè a toro pasado todos somos manoletes. I aleshores, si anem analitzant bé el context, veurem que potser en aquell moment no teníem més eines. Que segurament aquella decisió va ser desencertada, doncs no ho neguem. Clar. Però va ser la que podíem donar, va ser la resposta que podíem donar en aquell moment. I entendre això ens permetrà, no és justificar-nos, és entendre
per què vam
reaccionar d'aquesta manera. I després, aprendre de l'experiència. Evidentment, hem de trobar el costat positiu del que ha passat, què és el que ens aporta i com ho podem aprofitar per reaccionar de forma diferent en un futur. També, evidentment, la culpa, com us he dit al principi, permet realitzar actes de reparació. Excusar-se ja és un primer pas, és anar a demanar perdó a l'altra persona si és que l'hem pogut ferir, i això ja ens està dient que estem acceptant que ens hem equivocat, però si volem anar un pas més enllà, podem mirar de quina manera podríem reparar aquell dany fet, perquè per molt que ens excusem, el mal ja està fet.
Sí.
Per tant, podríem fer un pas més enllà i anar a mirar com ho podem arreglar. I finalment, i molt important, no només amb la culpa, sinó amb pràcticament qualsevol problemàtica psicològica que us pugueu trobar, és la cultivació de l'autocompassió. És a dir, intentar entendre'ns com humans, intentar entendre que cometem errors, acceptar les nostres limitacions i aportar-nos amor propi. I això ja n'havíem parlat quan parlàvem d'autoestima, però és que és bàsic, perquè sense això serà molt més fàcil que caiguem en la trampa mental de jutjar-nos, que al final jutjar-nos tampoc ens porta cap a cap lloc.
Ja. Yeah. Si és per millorar...
Sí. La intenció és anar millorant.
Clar. Clar, clar. Sí, sí. La culpa... Diuen, la culpa és negra i ningú la vol. Això es diu.
Exacte.
Això es diu, però vaja...
Sí, però ningú la vol perquè la culpa genera malestar.
Sí.
Genera vergonya. I a més, quan és una culpa pública que tothom ens ha vist, no? Han tingut mala sort i tothom se n'ha donat,
doncs si
ens assenyalen és encara pitjor, no? Perquè llavors aquí hi ha la vergonya. És una altra d'aquelles coses que a cap de nosaltres ens agrada, no?
No.
La vergonya, el penediment... Però sí que és veritat que és una emoció que, com heu vist, té moltes funcions. I penseu que és una emoció que ens permet adaptar-nos al nostre entorn, perquè si no sentíssim culpa, mare meva, quina de coses que podríem arribar a fer, no? I que comportarien prejudici a l'altre.
Sí, seria com si anessis sense filtre, no?
Sí, seria una mena de western molt perillós.
Sí. Ai, Déu meu, això de la culpa, què dius? És un sentiment, m'has dit?
És una emoció.
Una emoció. Mm-hmm. Una emoció.
Complexa, però és una emoció.
Sí, home, i tant, complexa. Sí. Però sí que... I es dona més amb dones que homes, però... o és igual? I qualsevol edat, suposo, no?
Jo penso que no és tant una qüestió de gènere, sinó, com deia abans, una qüestió d'adonar-te, de tenir consciència o no, de que has transgredit una cosa que no havies de transgredir.
Yeah.
Clar, és el que parlàvem abans. Hi haurà gent que se sentirà culpable de seguida perquè té uns valors molt més elevats. Hi haurà gent que no.
Clar.
Hi ha cultures en les que està molt marcat, hi ha cultures en les que està menys marcat, hi ha religions que està, on està molt, molt marcat, no? I hi ha religions on estarà menys marcat. Per tant, no depèn tant del gènere, sí depèn de l'educació.
De l'educació.
I dels valors, de l'empatia.
Doncs res, escolta, La culpa, és amb el nom d'un llibre, d'una pel·lícula, La culpa. Moltes gràcies, Laura, que tinguis molt bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, adéu-siau.
Que vagi bé, adéu.
No marques las horas, porque voy a enloquecer.
I ara és quan ballem un bolero.
Era el rei aquest, eh?
Mm.
Sí, perquè volem recordar un 13 de novembre, però de l'any 2018, que ens deixava a Ciutat de Mèxic, México de Odessé, Lucho Gatica, el gran Lucho Gatica.
Luis Enrique Gatica Silva,
exacte,
el rei del bolero.
Sí, senyora, sí, senyora, efectivament, i que doncs no passen ni els anys, ni el temps...
Ni les hores.
Ni les hores, ni els dies, ni els minuts, ni els segons, i continuen sent cançons inoblidables i que es ballen pràcticament més de mig món, eh? Els grans boleros de Lucho Gatica. Bé, i avui marxarem, doncs, perquè el 13 de novembre del 1934, a Camerino, Itàlia, Jimmy Fontana, doncs,
naixia,
va vindre al món, un cantant que va ser molt popular, sobretot als anys 60. Eh?
Sí. La mia serenata va ser el disc de l'estiu a Itàlia del 1967.
Aquella, questa piccolissima serenata.
I aquesta, el primer èxit, la que estem escoltant, Non te ne andare, del 63, i més tard, Il Mondo.
Il Mondo.
Una cançó que ja té 60 anys, que va gravar en català, fins i tot en castellà, i que molts artistes l'han cantada, eh?
Doncs sí, mira, i a més, jo no sabia que, en aquest cas, Jimmy Fontana havia cantat Il Mondo, o El Mundo, en català.
Doncs sí,
ho desconeixia totalment.
Sí, sí, va enregistrar un EP, que es deia. Doncs així que us deixem amb Il Mondo, avui amb sabor italià. Tornem demà, que ja és divendres, eh?
I tant, com ha passat la setmana, adéu.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno.